consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som més 1. Amb el suport de sexydream.es. Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 15 de setembre del 2022, un dia que quedarà marcat ja en la història de l'esport. Avui s'ha retirat un dels millors esportistes de tots els temps, de nom Roger, de cognom Federer.
To my tennis family and beyond. I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years, and now I must recognize when it is time to end my competitive career. To the game of tennis, I love you and will never leave you.
Acaba dient el tennis, t'estimo i mai et deixaré. Així ha anunciat Federer la seva retirada professional a través d'un comunicat escrit a les xarxes socials i també amb la seva veu, com ara escoltàvem. Bravo, Roger. Les ràdios... T'ho agraïm moltíssim, que hagis posat veu a aquest comunicat. És que se l'ha d'estimar. Ha estat un tennista pràcticament perfecte. Ha excel·lit en els seus cops i sempre, sempre, sempre ha tingut un comportament exquisit i ha estat elegant tant dins com fora de la pista. Pocs enemics haurà tingut Roger Federer a la seva vida, pocs detractors haurà tingut també a les graderies. Ara repassarem algunes xifres, però a moda de resum, 24 anys de carrera... Més de 1.500 partits, 103 títols individuals i 8 en dobles, 20 Grand Slams i, evidentment, el rei de Londres, el rei de l'herba a Wimbledon. I un grapat de moments que formen part de la història del tennis, cops increïbles, aquell revés meravellós i deliciós, punts, partits i títols que milions i milions de persones tenen gravats ja en la seva ment. Avui volem començar el Tu diràs parlant d'aquesta figura, de Roger Federer, que està a l'alçada dels esportistes més grans de la història de l'esport. I ho farem amb grans protagonistes. Toni Nadal, entrenador de Rafa Nadal en el moment més àlgid de la rivalitat Federer-Nadal. Joan Balcells, el primer jugador espanyol de tennis que va guanyar Federer a la seva carrera. Àlex Corretja, entre d'altres, un dels comentaristes barra tenistes més importants que tenim al nostre país. I l'opinió també de periodistes que l'han seguit durant molts anys, com l'Àngel Rigueira, de Mundo Deportivo, el Sergio Heredia, de La Vanguardia, o el Xavi González Amat, col·laborador de tennis a RAC1, i que fa només un parell de dies comentava fins a les 2 de la matinada la final del US Open, que va acabar amb victòria de Carlos Alcaraz. I també tenim una enquesta oberta a @esportrac1, a Twitter, amb una pregunta complicada. Quin tenista del Big 3, Federer, Nadal o Djokovic, creieu que és el millor? Ja podeu votar. Everybody needs a little time away. I've heard a say from each other. Even lovers need a holiday. No sé si reconeixeu la veu, però és Federer. És Federer cantant, juntament amb dos tenistes més, Dimitrov i Haas, la mítica cançó Hard to Say I'm Sorry, durant un Indian Wells. Durant un Indian Wells, Federer també tenia temps de cantar i de fer-ho molt bé, perquè està afinant molt bé el suís. Hola, Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
Bon tenista i un cachondo, també, eh?
Bueno, déu-n'hi-do, eh?
Sí, eh?
Déu-n'hi-do. Fina més que altres esportistes aquí hem sentit destrossant algunes lletres.
Sí, com aquell dia, també, amb Rafa Nadal, un altre dels grans moments que ens deixarà Federer, més enllà de cantar. Aquests riures, aquests somriures, aquest no poder parar de riure, aquest atac de riure, fent una promoció amb Rafa Nadal.
So, Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet?
You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation.
So, Rafa, do you...
He looks at me.
Okay, here we go. So, Rafa... Okay. So, Rafa...
Doncs això, i no podíem parar de riure. Bé, Puig, més enllà d'aquests moments fora de la pista que ens ha deixat Roger Federer, t'has estat mirant algunes dades interessants.
Sí, hem fet un Puigcionari.
Home,
hem recuperat el Puigcionari amb les inicials del cognom de Roger Federer, del suís que avui ha decidit o ha anunciat la seva retirada del tennis. Amb la F final, avui 15 de setembre del 2022, Roger Federer ha posat punt i final a una carrera de 24 anys al circuit ATP. Ho ha anunciat que es retirarà d'aquí a 10 dies. Amb 41 anys, les lesions l'obliguen a dir prou, dos anys després de no poder competir.
Com sabeu, en els últims 3 anys he patit lesions i operacions. He treballat dur per tornar al meu màxim nivell competitiu, però també conec els meus límits i les meves capacitats, i el missatge és clar. Tinc 41 anys. He jugat més de 1.500 partits en 24 anys. El tennis m'ha tractat millor del que podria somiar i ara he de saber el moment de deixar la meva carrera.
Un Federer que ha recordat els seus inicis i el recorregut d'aquesta carrera brillant.
Quan va començar el meu amor pel tennis, jo era un nen a Basilea. Em fascinava veure els jugadors, semblaven gegants i vaig començar a somiar. Els meus somnis em van permetre treballar més dur per començar a creure en mi mateix. Alguns èxits em van donar confiança i em van dur aquest viatge espectacular que ha arribat fins avui.
El tennista suís, conscient que a banda de treball que n'hi ha hagut molt, un altre factor ha estat clau per entendre una carrera tan i tan meravellosa.
És una decisió agradolça. Enyoraré tot el que el circuit m'ha donat, però alhora hi ha molt a celebrar. Em considero una de les persones més afortunades del món. Vaig néixer amb un talent innat per jugar a tennis i ho vaig fer a un nivell que no imaginava per molt més temps del que em pensava que era possible.
La Ryder Cup a Londres el cap de setmana del 23 al 25 de setembre, d'aquí 10 dies, en un enfrontament entre Europa i la resta del món, servirà per posar punt i final a la seva carrera.
Anem amb la E, va.
Amb la E, elegància, i també esportivitat, elegància i qualitat a dojo, que sembli fàcil allò que per la resta de mortals és tan i tan complicat. Per això despertava aquestes reaccions en els narradors dels seus partits en alguns dels punts més inverossímils de la seva carrera.
Oh, insanely good. Where did that come from? Out of nowhere, Federer turns it up to 11. Oh! Can you believe it? Oh, yes! It's playtime.
Coses increïbles. Sempre les ha fet sobre la pista. La F, la E, anem amb la D.
Amb la D, derrota. Ha perdut 275 partits al llarg de la seva carrera. N'ha guanyat 1.251. Només un jugador en l'era Open el supera. Jimmy Connors, amb 1.274 triomfs. També Connors és l'únic que el supera pel que fa a títols ATP. Federer acabarà la seva carrera amb 103 títols i Connors la va acabar amb 109.
Amb la E...
Equip, diari francès que demà titularà God Save the King. I és que precisament a Londres és on Federer ha triomfat més vegades. 8 Wimbledons el contemplen. El primer, el 2003, i aquell any no s'ho creia.
I don't know, I think I have to leave it here, but that's okay, you know. It's such a nice trophy and I'm just so happy the way I played and never thought possible to win a Grand Slam. Oh yeah, a lot of people came from Basel and home, and so nice, you know, to share this moment. And thanks to everybody. Oh, it's great!
Congratulations, Roger Federer!
I trencava a plorar. Aquí Roger Federer, després de guanyar el seu primer gran slam, que era a Wimbledon, va derrotar Andy Roddick a les semifinals en aquell Wimbledon i Mark Philippoussis, l'australià, a la final. El primer el 2003 i l'últim Wimbledon va ser el 2017. Es retira amb 20 grans slams, un menys que Djokovic i dos menys que Nadal. De moment té també 6 Open d'Austràlia. El seu últim gran slam, de fet, és Austràlia el 2018. 5 Opens als Estats Units consecutius, del 2004 al 2008, i un Roland Garros el 2019. A més, 131 milions de dòlars guanyats també en premis, només entre individuals i dobles.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Anem amb la R?
Amb la R regnat. Ha estat 310 setmanes el número 1 de l'ATP. 6 anys, de fet, de la seva carrera com a número 1 de manera intermitent. Només Djokovic el supera. Federer, això sí, té el rècord de setmanes consecutives, sent número 1, 237, des del 2 de febrer del 2004 fins al 18 d'agost del 2008.
Ens queden dues lletres d'aquest cognom il·lustre de Federer. Primer, una altra E.
Amb la E d'elogis per part de tot el món tenístic i de fora del món del tennis durant el dia d'avui. Nadal ha escrit que li hauria agradat que aquest dia no hagués arribat mai. Un plaer i un honor haver compartit tots aquests anys amb tu i convençut que encara li queden moltes coses per fer plegats. Això és el que deia Rafa Nadal. Altres esportistes, Alcaraz, que diu que Federer ha estat un dels seus ídols i font d'inspiració i diu que encara vol jugar amb ell. Potser és el convidat a la Laver Cup del cap de setmana que ve. I afegia un Roger amb un cor trencat. Rodi, que a banda de parlar d'honor per compartir pista amb Federer, ha fet broma dient: sembla un bon moment per començar a entrenar-se per disputar Wimbledon, Andy Roddick. O Juan Martín del Potro, un altre tenista que ha tingut molts problemes amb les lesions, ha tuitat: t'estimo, Roger, li dona les gràcies per tot el que ha fet en el món del tennis i també per tot el que ha fet per ell, i ho remata: el món del tennis no serà el mateix sense tu. Un altre que s'ha desfet en elogis: Tsitsipas, ets la raó per la qual sóc tenista, diu, la raó per la qual jugo al revés a una mà. I el cita ja per Londres a la Laver Cup, on Tsitsipas també hi serà. I també els tornejos de Grand Slam, a través dels seus comptes oficials, han destacat i han recordat la figura de Roger Federer.
I tant que sí. I acabarem aquest puccionari especial que està fent avui el Xavi Puig amb la paraula Federer, amb l'última R del seu cognom.
L'última R, que és per retirar-se, que no és el que ha fet avui, sinó que, atenció, perquè Federer no s'ha retirat mai en cap partit de la seva carrera. Ni en cap partit individuals, ni en cap partit de dobles. S'ha retirat a mig partit, els ha acabat tots. Ha jugat 1.526 partits individuals i 223 partits de dobles, i en cap d'ells s'ha retirat. 1.749 partits jugats a l'ATP i els ha acabat tots.
Una autèntica barbaritat, aquesta dada que dona el Xavi Puig. Mai s'ha retirat sobre la pista. Quina meravella de Puigsonari per començar aquest especial que farem durant els primers minuts del Tu Diràs de la figura de Roger Federer. Re, en un minut comencen a arribar els protagonistes: Joan Balcells, Àlex Corretja, i després tocarem el tiet de Rafa Nadal, qui va ser l'entrenador de Nadal durant la rivalitat més frisosa entre Nadal i Federer. Toni Nadal, de seguida aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana, 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
Papi, tu a què et dediques?
Sóc enginyer de cotxes híbrids. És una feina molt tècnica. Vol temps, és com ara... Tu no tenies deures per fer.
Gamma Renault E-Tech. Difícil d'explicar, fàcil d'entendre. Emporta't el teu Renault ara i no comencis a pagar quotes fins l'any que ve. Amb Renault Care 5. Consulta'n les condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh? Escolta, la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Diràs, amb Aleix Parissé.
3:15 de la nit. És una cançó que li han dedicat a Roger Federer, aquesta, que hem trobat a les xarxes socials i que parla dels seus èxits aconseguits durant tota seva, aquesta carrera que ha tingut exitosa el tenista suís. En volem parlar amb el primer tenista espanyol que el va guanyar a la seva carrera. És el Joan Balcells. Hola, Joan.
Hola, bona nit. Què tal?
Bona nit. Mira, i sumarem a la conversa, segur que el coneixes. Un dels millors tenistes catalans de la història, més enllà de Joan Balcells, sens dubte, que va guanyar 3 vegades Roger Federer. L'Àlex Corretja. Hola, Àlex.
Què tal, Àlex? Bona nit.
Bona nit. Què tal? Aquí estem.
Bona nit, Àlex. Què tal? Com vas?
Molt bé, content de compartir amb tu. Ja que no juguem dobles a la pista, per lo menys arribem aquí al vespre.
Jugàveu dobles, sí?
Home, algun que altre vam jugar, no, Àlex, o què?
Sí, home, vam guanyar el punt, un dels punts més difícils de la història del tenis espanyol, la Davis, amb una a una eliminatòria a Espanya contra Austràlia al Palau Sant Jordi l'any 2000. Vam guanyar el Joan i jo el punt de doble. Així que, bueno, fa tants anys que tu ets massa jove, Àlex, llavors no ho recordes. No, però no. els més grans us recordem.
Hòstia, perdoneu-me, no recordava aquest punt de l'any 2000, perdoneu-me. Sí, sí, jo
no passa res.
Em bocava amb mitja màniga, no?, l'any 2000, encara. gràcies per acompanyar-nos. Us molestaré només un moment, perquè primer, clar, és que, Joan, tu ets conscient que molta gent no recorda, tu ets el primer tenista espanyol que guanya Federer, que tot just començava, no?
Sí, és cert. Va ser l'any 99, va ser a un torneig de categoria Challenger. Ell, de fet, ja tenia millor rànquing que jo, ell ja estava al voltant del 120, i recordo que aquell any doncs, ell va pujar rapidíssim. De fet, va començar l'any al voltant del 300 del món i ja el va acabar al número 50, i a l'any següent ja pues, pràcticament top 10, o sigui que bé... El recordo que el partit, bé, doncs em van dir que el Roger Federer, que havia sigut també número 1 del món júnior, però per mi en aquells moments, evidentment era un partit més, clar, un en aquell moment no s'espera el que ha aconseguit el Federer al llarg dels anys, no? Perquè clar, quan al començament de la carrera doncs ningú s'espera que un pugui aconseguir 20 tornejos de Grand Slam i els números que estàveu explicant ara que ha aconseguit al llarg de la seva carrera.
Recordes com va quedar el marcador d'aquell partit de Challenger?
Em sembla que va ser 6-4, 7-6, o 7-6, 6-4.
Igualat,
Així era un torneig de terra, sí, bueno, jo tenia pitjor rànquing, jo estava al voltant del 300, jo vaig pujar a ser el 50 del món l'any següent, o sigui que havia tingut moltes lesions, a mi m'ha costat molt doncs, estar en forma i estar sa, sobretot, però bé, jo era més gran, jo sóc... Sí, em sembla 6 anys més, ell quan vam jugar tenia 18 o 19 anys, jo en tenia doncs, això, 24, 25, i ara, clar, amb el temps, content d'haver tingut aquesta experiència que explicar, no?
Clar, i tant, igual que l'Àlex, he estat mirant balanç 3-2 amb Federer, o sigui, tu l'has guanyat més vegades de les que has perdut, Àlex, i hi ha un gran partit, no?, aquells quarts de final de Roland Garros 2001 que també te'l calces.
Sí, vaig coincidir amb ell. És cert que jo, com deia el Joan, jo tinc 7 anys més que el Federer i el vaig guanyar a terra, a Roland Garros un parell de cops i un altre a Suïssa, que em jugava a Gastat, i ell em va guanyar a mi a pista coberta a Rotterdam i a Madrid. A més, es dona la casualitat que a Madrid vaig jugar a primera ronda contra el Nadal, vaig guanyar el Nadal i vaig perdre a segona ronda contra el Federer, que és bastant insòlid.
Quin inici, sí.
Sí, però bueno, el Federer era molt especial, ja es veia que tenia un ritme... De pilota molt alt, com girava les espatlles quan t'hi picava a la dreta, com servia, quan tu jugaves curt i de seguida atacava, al revés, potser és l'únic lloc que potser podies trobar alguna fissura, però es movia també d'una forma doncs, molt explosiva i bé, ja es notava que era bastant especial, així que, bueno, com deia el Joan, al final, mira, content de que has pogut compartir pista amb una llegenda del nostre esport.
Escolta, Àlex, tu ara que estàs seguint també a través d'Eurosport, no? Els grans tornejos tenístics, per què li va costar tant la terra batuda a Federer?
Perquè estava al Nadal. O sigui, bàsicament és per això. O sigui, el Federer a terra era un fora de sèrie. O sigui, si tu mires el seu resultat, no només va guanyar Roland Garros un cop, sinó va fer moltes finals. No et sé dir si a lo millor 5, el que passa que perdia totes amb el Rafa, i després va guanyar, em sembla que 4 vegades a Hamburg, quan Hamburg era un torneig Masters 1000, també, si no m'equivoco, també ha triomfat a Roma, a Monte Carlo. Què passa? Que tenia davant el jugador més difícil de jugar a la història del tennis, a terra batuda, que és el Rafa, i a sobre que tàcticament li anava molt malament, perquè el fet de ser esquerra al Nadal i jugar-li les pilotes altes són al revés de Federer, era l'únic lloc que el suís podies trobar que potser no feia les coses tan bé perquè li costava molt. A mi li agradava que la pilota li botés més o menys a l'alçada de la cintura i el Rafa et fa jugar molt incòmodo. Per això no va guanyar més Roland Garros, però si el Rafa ho hagués jugat normal al tennis, no hagués sigut esquerrà i hagués sigut dretà, segurament amb el Federer no li hagués fet tant de mal, però així ha sigut la vida, ha sigut la història del nostre esport i per això no va guanyar més, però bàsicament és això que et dic, amb els altres els guanyava gairebé clar, a tots, i si no, clar. Si mireu els resultats del Federer Roland Garros us adonareu que, ja et dic, no sé quantes finals ha fet, però moltes.
Sí, sí. Bueno, clar, Joan, podríem dir que era el segon millor jugador de la història de terra batuda, no, Federer, potser?
Doncs home, doncs segurament, però és que al final el mateix es pot dir del Rafa respecte al Roger, perquè clar, imagina't, si no hagués estat el Roger, doncs el Rafa també hagués guanyat 10 tornejos de Grand Slam més. O sigui que, bueno, al final jo m'imagino que a cada etapa en tots els esports doncs sempre hi ha doncs uns líders que es troben doncs una oposició també gran, que si no doncs haguessin sigut uns triomfs encara molt més grans.
Jo m'agradaria demanar-vos a veure si podeu fer aquest exercici. Vosaltres que heu estat tenistes i heu jugat contra Federer. Joan, quina imatge t'ha vingut al cap quan has vist l'anunci oficial o quan algú t'ha dit, ei, Federer s'acaba de retirar? Què t'ha vingut al cap? Aquell partit, el primer que veu jugar i la primera derrota de Federer, o una altra imatge?
No, ja ho veig com més general, com més de trajectòria, no? Veig que ha sigut un referent per tothom, un referent en quant a elegància, i segur que té molts punts en comú tant amb el Djokovic com amb el Rafa, no? Són gent superdotada, gent que aconsegueix fer unes coses que la resta d'esportistes doncs no ens hi podem ni acostar. L'altre dia fa un parell de setmanes a un torneig júnior que es feia aquí a Barcelona, el Tenis Barcino, vam coincidir amb l'Albert Costa també, i clar, jo xerrant, m'imaginava doncs en una taula doncs el Rafa amb, jo què sé, parlar amb el Costa, amb el Molla, fins i tot amb l'Àlex asseguts i parlant de grans slams, i diu, bueno, vosaltres quants en teniu? Clar, jo en tinc un, jo en tinc dos, i clar, pel Rafa o per Roger o pel Jogo, dic, ostres, solo un, no? Però com ho puede ser esto? Clar, o sigui, aconsegueixen coses que per gent que és boníssima, que són un referent per tothom també, com pot ser l'Àlex, com pot ser el Carlos Moyà i com pot ser el Costa, doncs els deixa aparentment doncs amb res, quan és algú que ha aconseguit l'Àlex de la seva carrera i tots els altres jugadors que he dit, és algú impossible d'aconseguir també, saps? O sigui, només passar la prèvia de Roland Garros ja és un esforç dificilíssim, doncs imagina't guanyar tants tornejos com els que ha guanyat ell, no?
22 grans slam Nadal i 20 Roger Federer, imagina't, sí. I tu, tens alguna imatge, Àlex, que t'hagi vingut al cap?
Sí, sí, no, i al fil del que deia el Joan, i amb tot el carinyo cap a nosaltres, és que gairebé et ridiculitza.
No.
Sí, però si ho dic amb tot el bon rotllo, vull dir, un esportista que, com el Federer, el Nadal, Djokovic, que ha jugat al teu esport, i com bé deia ara el Joan, no?, que t'ha guanyat 20 grans slams. És que només de comptar-los ja et canses. Són 7 partits que has de guanyar al millor de 5-7 amb tots aquells tornejos, no? Mira, a mi m'ha vingut una imatge molt... una barreja d'imatges. Quan l'he llegit a les xarxes, m'he quedat, dic, no m'ho puc creure. De fet, m'ho ha dit la meva filla, dic, el Federer s'ha retirat, ho acabo de veure d'un company meu que ho ha posat a l'Insta, i dic, no m'ho crec. I m'he ficat de seguida al Twitter i he vist el seu comunicat i la seva d'això. A mi m'ha vingut la seva imatge una mica de quan a vegades jugaves amb ell, de quan ara l'he pogut entrevistar, però sobretot, no m'expliqueu el per què, m'ha vingut la imatge de la seva dreta paral·lela i he pensat, no pot ser que no torni a veure mai més aquesta dreta paral·lela pujant a la xarxa i després volejant curtet al quadro de saque.
És el millor cop per tu que tenia Federer?
És el que més m'impressionava, que era capaç de jugar a tota màquina i el rival, ell li jugava a la dreta, el rival li jugava creuat i ell s'adelantava dins de la pista, entrava, pujava a la xarxa i després era capaç de volejar i deia, com ha fet això? Yeah. Si no pot ser que vagi amb tanta velocitat. I avui en dia et reconec que l'únic que jo veig que està sent capaç de fer això és l'Alcaraz. Que les dretes a mitja pista, que a l'altre li repeteix la creuada, és molt ràpid de cames i té la visió i la precisió de clavar-la a la cantonada de l'altra banda de la pista i a sobre guanyar-la. I al Federer hi he pensat, en sèrio que ja ens ho perdrem això? No. I m'ha vingut com una mica de melancolia en aquells moments.
A mi m'agrada molt, al revés, era com més elegant. No sé, a mi, jo quan penso en Federer m'imagino aquella elasticitat vestit de blanc a Wimbledon i fent aquell revés que tenia a una mà, no?
Sí, però coincidem que... Però era l'únic cop que com a mortal pensaves que li podies atacar.
Ja.
Llavors, per nosaltres el seu revés sí ha sigut molt maco, potser a nivell de plasticitat.
Sí, sí, estètic.
Suposo que coincideix a Joan, però a nivell tenístic deies... Bueno, si li vols atacar al Federer, per això et deia, tu has guanyat més al Federer? Sí, perquè jo el vaig enganxar, que era més jove, que tenia poca paciència, i jo li tirava totes altes a la zona del revés fins que es desesperés. Però si tu li jugaves ràpid, amb el Federer estaves mort.
Joan.
Sí, sí, no, i a més, hi ha una anècdota, per durant uns mesos vaig ser entrenador del Marcel Granollers i ell també havia jugat unes quantes vegades contra ell, i ell em deia, no, és que a la que el Roger enganxa una dreta, és que automàticament ja et deixa sentat, és que no la veus venir. I és cert, per suposat el que diu l'Àlex, no? que si tenia un petit punt dèbil, doncs és més aviat al revés, però jo crec que hi ha un culpable de la millora estratosfèrica que va fer Federer amb el seu revés, que va ser el Rafa, perquè el Rafa al final de tirar-li tantes cap allà va acabar tenint un revés boníssim també, no? O sigui que al final doncs els winners i els bote prontos aquests de passing shots que feia, doncs és bona part responsable el Rafa també d'haver-li jugat cap allà tantes vegades.
Abans d'acomiadar-vos, Àlex Corretja, Joan Balcells, Xavi Puig, tu que sí que vas veure aquella final de la Davis del 2000, eh? Aquell dobles, aquell sí, aquell que el recorda.
Aquell punt definitiu, ara que tenim la Davis en marxa en aquesta fase de classificació, el 2000, contigo empezó todo, con ellos empezó todo, gairebé podríem dir. A mi el que em sap greu, o el que fa una mica de llàstima, és que no hagi escollit ell quan es retira, no? Que per culpa d'aquestes lesions hagi hagut de deixar-ho i que la gent... que l'ha vist per última vegada a Wimbledon o a Roland Garros o al US Open o a Austràlia, per dir els grans slams, no fos conscient que era l'última vegada que estava veient Roger Federer a la pista. A mi això és una cosa que dius, aquest homenatge del públic que s'hauria emportat si hagués comunicat de dir, doncs mira, aquesta temporada és la meva última i al final d'aquesta temporada em retiro. Hòstia, això ens ho perdrem, no?
A la Leiber potser ara aquesta setmana, sí, però ja és aigualit, ja ho
és,
sé.
És un escenari només, i jo crec que es mereixia doncs, tenir, no, el reconeixement de tots els sorresos, però dels quatre grans, no, per posar,
home, sí,
per posar-los en exemple, no?
Sí, perdoneu, si puc dir una petita cosa, sí. Jo no hi ha que oblidar que aquesta gent és superguanyadora, saps? I fer-se també, sota el meu punt de vista, sota la meva opinió, fer-se un any com passejant per tots els tornejos i sense estar en les millors condicions i perdre amb un que potser està al 150, un altre que està al 80, que per ells doncs, són jugadors amb els que no estan gaire acostumats a perdre, doncs tampoc és que crec que els hi agradi molt, saps? Llavors,
sí, no ho deia, no ho deia en aquest sentit, dic que per culpa de les lesions, Joan, no, vull dir, jo entenc que per les lesions, evidentment, ell no continuarà competint, però que aquestes lesions no haguessin aparegut, no?, i que ell hagués pogut decidir de dir, doncs mira, el 2021 o el 2022 serà el meu últim any, i en canvi no ho ha pogut fer perquè, en aquest cas, les lesions l'obliguen a dir, doncs prou fins aquí, perquè, evidentment, no estic per competir amb els millors, no?
Sí,
jo, mira, si em deixeu, jo estic 100% d'acord amb el que dius, però això va com va, i jo, no perquè jo vull parlar de mi, però a mi em va agafar un problema a l'ull, vaig estar 6 mesos sense gairebé veure, i després vaig dir, em retiro, i no vaig poder ni tornar a la pista, i penso, quina llàstima, no? però a l'hora te n'adones de lo privilegiat que has fet durant, sigut durant tota la teva carrera. I per afegir, jo, si voleu, me la jugo una mica, però jo crec que el Federer farà una gira tipus concierto de música o amb el Coldplay que venen a Barcelona, ara tothom busca entrades, sí. I anirà per arreu del món, perquè ell ha deixat una porta oberta de no serà l'última vegada que està a la pista, però no serà ni jugant a TPS, és a dir, tornejos del circuit professional, ni Grand Slams, és a dir, ni Roland Garros, ni Wimbledon, ni Open USA, ni Open d'Austràlia, però tal, o sigui, que a mi no m'estranyaria que el Federer seleccionés ciutats del món, països on ell considera que allà pot fer-se doncs, un masses i fer una gran exhibició, jo què sé, pues a Mèxic, a un estadi amb 60.000 persones, a Melbourne, amb... no ho sé. Jo tinc aquest pàlpit perquè ell potser no pot jugar al tennis professional durant 7 dies seguits al màxim nivell, però igual que pot jugar a la Leiber una hora i mitja per fer l'últim partit, probablement un partit d'exhibició també el podrà fer.
I pagarem, meu... i pagarem, Àlex.
És la meva sensació de que el Federer l'any que ve, el 2023, traurà un calendari que diríem, igual que has anat a veure a Coldplay a l'Estadi Olímpic, doncs anirà a veure el Federer a Milà, perquè resulta que el suís ha decidit jugar allà amb Berrettini, que és l'estrella italiana. No ho sé, no sé si és un desig o és una realitat, ho veurem amb el temps.
No, jo pagaria per veure el...
Moto Roger en Tour,
el
2023. No, deixa'm fer-li un altre mal a l'Àlex, sí. Que hem sentit molt Xavi durant aquesta temporada parlant de pulcritud, no?, i del joc pulcre del Barça. Tu diries que Federer és el jugador més pulcre que hi ha hagut al circuit?
Bueno, per mi sí, perquè sense dubte era un jugador que de la forma que desenvolupava tot el seu tenis, doncs semblava que ho feia molt fàcil, segur que a ell li costava molt igualment, però jugava les jugades on a tu t'agradaria definir-les, on a tu així, quan a tu t'ensenyen, doncs tira cap allà i després puges i després voleixes aquí, ell ho feia. I saca obert i cobreix el paral·lel i llavors la següent volea la tires una miqueta més curta. I és veritat que era una mica anàrquic i que ell jugava una mica com li venia una mica al cap, i això feia que quan estava en vena, doncs era un jugador que era gairebé imparable, però alhora també feia que cometés moltes errades, i si et fixes, el Federer poques vegades el veies guanyar quan jugava malament, perquè era un jugador que llavors feia, doncs, com he dit ara, moltes errades directes, no? I ell li havia de sortir tot perfecte, llavors, si ens agrada el símil, el Federer és una mica com el Barça, no? Que el veies que dius, ha de sortir tot molt bé, si no, no sé si serem capaços de guanyar patint com fan uns altres. I això, doncs, té les seves coses bones i les seves coses dolentes.
Molt bé. Vosaltres sí que sou pulcres. Éreu molt pulcres. He estat revisant imatges i vídeos d'aquella Copa Davis del 2000. Hosti, quina parella, eh? Quines patilles de balcells, eh?
T'has sentit malament, Aleix, no t'has sentit malament. Tu ets un xaval jove i entenc que el Joan i jo ja som més... estem més
cascats. No, però ara veient imatges recordo, sí que recordo, evidentment, és que allò va ser brutal. Mira, Ferrero, Albert Costa, sí, és que l'equip era tremendo. I corretja afaitadíssim, balcells amb aquelles patilles, eh, Joan?
Sí, bueno,
sí, no
diguis, Joan, digue-li que no digui lo de afaitadíssim, que la meva mare es mosqueja que no m'afeito i estiu tirant de les patilles.
Sí. No, jo d'afaitat també vaig afaitat per les patilles i pel cap també, perquè s'ha d'anar ben rapadet ara.
Que bo. Nois, gràcies, sou una gran parella. Una abraçada forta i a gaudir del tennis que ens queda ara, amb el Caraz i amb tota aquesta nova generació que ve per endavant.
Escolta, i aprofitant, ja que sou del mateix grup, del grup Godó, demà he fet un escrit a l'Avantguardia respecte a la retirada, que he explicat alguna anècdota que no la diré ara perquè així la gent ho mirarà demà a l'Avantguardia.
Deixa un ganxo, de què va l'anècdota?
D'un partit meu del Federer, de la sortida, una conversa que vaig tenir amb el meu pare. Que em deia, no juga malament aquest noi, i el comentari, però bueno, va, mirin demà, vinga.
O sigui, tu al Lluís, el senyor Lluís Corretja li vas fer un comentari,
sí.
Eh? Va.
Sí. Va bé. Ja queda.
Demà ho llegirem a l'Avantguardia. Gràcies, Àlex, com sempre.
Una abraçada. Un plaer, cuida't.
M'alegro de sentir-te. Joan Balcells, també, m'alegro molt de sentir-te. D'una abraçada.
Molt bé, igualment, moltes gràcies per tot.
Adéu-siau, fins la pròxima. 11:04, hola Joan Poquí, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola Anaïs Martí, bona nit.
Bona nit.
Maria Fernández Vidal, bona nit.
Molt bona nit.
Benvinguts. Davant de comprar l'Avantguardia, Anaïs, eh?
Home, també? Suposo que ho fas.
Evidentment, Mundo Deportivo també, però l'Avantguardia també.
Ho fas, no?
Sí, home, sí que val la pena.
Sí, no, de veritat que demà ha quedat un diari molt xulo.
Mm.
Sí.
Tu has vist aquesta anècdota de corretja que explica?
Sí, però no l'explicaré.
No, home, no. O sigui, tu ja has mirat, eh?
Home, i tant. Va. Surt la Maria demà, també.
També.
Home, clar, aquell article.
Molt bon article.
Sí?
Jo ho sé tot.
El títol, sí, el podem dir, el títol?
De l'article meu?
Sí.
Sí, si no recordo malament, vaig titular L'amnèsia de Jimmy G.
L'amnèsia de Jimmy G.
No sé qui és.
No saps qui és.
Ah, no.
No. Fins que no ho llegeixi, no sabràs qui és. No hauries de saber qui és.
A mi em va agradar molt.
Hauria de saber-ho?
No.
Tens amnèsia, no?
Sí, com si més, cada cop més.
Em va agradar molt el de la setmana passada que vas triar família, no? Parlaves de la família, pot ser?
Els amics.
Ah, això, perdó, els amics de Xavi, l'entorn de Xavi, els amics, la família, sí, recordo, de Gilbert a la Vanguardia. Ja que estem en Falques, demà surt el meu al Mundo Deportivo, també.
Però ja que estem al costat del teu, surt un meu.
Ah, sí?
Clar, perquè no sigui tot dolç i maco i empalagós, doncs ja surt el meu pataplac.
Sí. és veritat que jo l'he fet dolç i maco. Jo l'he fet dolç i maco. Es diu 9 meses, el meu...
Ja l'he vist, ja.
Sí? Com un embaràs. Jo parlo d'embaràs.
Jo el canto fosc.
Tu fosc, eh? Dark side.
És necessari.
En aquest cas, white side.
Sí. Ai.
No.
Ai. Saps que avui trucarem Elena Fort, la portaveu del Barça, en directe? Parlarem també d'altres coses de white, de blanc, de pulcritud.
Del color de moda.
D'edat.
Sí. Bé, us demano una opinió de Federer. No sé si voleu dir alguna cosa.
Jo només una cosa.
De l'home del
dia. Que m'ha sobtat, no m'ho esperava, i jo abrigava l'esperança de que arribés a igualar Serena Williams.
Ja, però li quedaven 3, eh?
M'és igual. Volia que passés el 22. Tenia aquesta esperança. Ara la meva esperança és Djokovic, que no el deixen jugar a la meitat de llocs del món. Li fan trampa perquè no pugui jugar, per tant, cada cop tinc menys marge perquè algú superi els dos petitos, que és el que a mi m'intriga més del tenis.
Tot agradaria. De l'enquesta que estem fent,
sí?
Quin tenista del Big 3 és el millor? Tu et mullaries?
No, perquè no tinc prou. Jo tinc el meu preferit.
No, per això dic, el teu, Federer, Djokovic i Nadal, quin seria el teu favorit?
El meu...
O el que creus que és?
El meu preferit és Federer.
Val.
Com que no tinc arguments tenístics per defensar una postura o una altra, perquè no hi entenc, sí que haig d'admetre, amb el que em pesi i em doni ràbia, que el número 1 és Nadal.
Maria?
Per una qüestió objectiva.
Jo estic amb ell. Jo també triaria Federer perquè sóc molt fan de l'elegància. I aquest home és d'elegància pura a la pista. El que passa és que a mi avui, quan he llegit la notícia, a mi aquestes notícies em fan sentir gran, perquè és com s'ha acabat una etapa. Ja el Big 3 ja comença a desmoronar-se i és com s'està acabant una etapa. Jo sí que recordo la Davis del Sant Jordi, però com allò un record molt llunyà de superjove. I clar, allò ja va passar i l'etapa, diguem-ne, que has viscut en plenitud és aquesta del regnat de Federer, de Nadal, de Djokovic, i ara comença a tancar-se i és com un final de cicle i el següent serà parlar amb companys o amb gent que digui, sí, jo recordo llunyanament el moment gloriós de Federer, de Djokovic i Nadal, i llavors ja et sentiràs vella del tot.
Hauran de passar molts anys per això encara.
No sé.
Sí. Tu, a qui triaries del Big 3 com el millor, Anaïs?
No t'ho sabria dir entre Nadal i Federer, però sí que puc dir que el que menys m'agrada dels tres és Djokovic i me n'alegro que no pugui jugar en molts països del món pels motius de no vacunar-se, més que res perquè és una posició molt egoista, no? Mentre tota la resta del món està fent un esforç en confiar en les vacunes, que aquesta persona es pugui moure lliurement a costa de la resta, doncs és un comportament que a més està molt lluny de Federer, de l'elegància de Federer i de Rafa Nadal, que no ha dubtat mai en condemnar aquest tipus d'actituds.
I de Federer, de la retirada, què en penses?
Que després, mirant-ho amb una mica de perspectiva, que veus clar que en 18 mesos ha passat 3 vegades pel quiròfan amb el tema del genoll i dius, val, d'acord, no ens ho esperàvem perquè és veritat que ens ha enganxat a tots per sorpresa aquest anunci, però quan tu mires o estudies i veus que realment és un tenista, que ho comentaves al principi del programa, no s'ha deixat... Ha acabat tots els partits de tenis que ha jugat. És que és una barbaritat.
És
1000 i pico partits sencers amb 41 anys. És una barbaritat, entenc que ho entens, que quan els esportistes d'elit veuen que ja no poden seguir oferint la seva millor versió, vulguin fer un pas al costat. I em quedo amb aquesta amistat que tenien amb Rafa Nadal i que tenen, no? que també és un tema d'esportivitat i de veure que per molt negre que l'hagi pogut posar a la pista, perquè recordo els plors de Federer amb Nadal, de dir, mare meva, és que no puc.
Amb... 2009 a l'Open d'Austràlia, a Melbourne, recordo perfectament.
No puc amb més, no puc amb la meva vida amb aquest senyor perquè m'està posant histèric. I tot i així es porten molt bé fora i són dos referents.
Mira, gràcies per l'assistència. 40 enfrontaments, Nadal-Federer. 16 per Federer, 24 per Nadal. Va acabar guanyant per 8 partits Rafa Nadal, més victòries contra Federer. I d'aquesta rivalitat, evidentment, en volíem parlar uns minuts amb l'entrenador de Rafa Nadal en aquella època, en el moment més àlgid de la rivalitat, que el tenim en directe. 11 i 10 minuts. Hola, Toni, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bon vespre.
Com estàs?
Bé, molt bé. Bueno, un poc afectat per la notícia del Federer.
Sí, t'ha afectat?
Sí, la veritat és que sí, perquè jo crec que en els rivals, i més un gran rival, hi has de tenir pressi. Una retirada sempre és un moment emotiu, i jo, la veritat, sempre, pues, a part de que m'ha encantat veure jugar el Federer, pues, em sap greu que no hagi pogut continuar jugant.
Mm. T'he llegit al teu Instagram que enviaves un missatge, no? Quan he sabut la notícia, diu, se'n va la màxima icona del tenis mundial, deixa un gran buit, però un gran llegat. Li dius la màxima icona del tenis mundial, eh?
És que ves, crec que és la màxima icona, independentment de si en Rafael ha guanyat més grans slams que ell o el Djokovic també. Jo crec que ell ha estat una icona que és irrepetible, perquè ell ha aconseguit fer algo que crec que n'hi ha en Messi, que és aunar en el mateix temps eficàcia amb una elegància extraordinària, amb una manera de fer exquisita que serà molt difícil de veure-lo repetit. A part la seva plasticitat, la seva manera de jugar, la seva manera d'anar a dir la pista, pues això el fan una icona. De vegades, independentment de si és el número 1 o el número 2, no ho sé, saps?
Ja. Ara et posaré en un compromís. Del Big 3, Nadal, Federer, Djokovic, es pot dir quin és el millor o no?
Jo crec que és molt difícil dir-ho. Crec que és molt difícil perquè... El primer hauríem de determinar qui és el millor. És qui ha volgut jugar millor, qui és el millor? El qui bat el rècord del món o és qui logra jugar més vegades a guanyar més títols? Bueno, fa mal dir-ho. Quin valor té una cosa, quin valor té una altra? Jo crec que estan molt a prop els tres. No sé quin és el millor.
Bé, hi ha una dada brutal que hem donat ara al programa. Federer no s'ha retirat mai de cap partit de la seva carrera. A mi em sembla espectacular, això, Toni.
Bueno, qualque vegada no ha entrat.
També és veritat. Saps, no, però té mèrit, sí, té mèrit, sí, que un cop jugués.
Sí, bueno,
no?
és que ell, així, quan jugué, el donava la sensació, jo, de fet, una vegada li vaig dir, a Monte Carlo li vaig dir, deu por de jugar tu en la mateixa camiseta a tot. Tota la setmana.
Que no sues, no?
Que quasi no suava. Pues.
Sí que és veritat, però, sí. Bueno. Tenia aquesta elegància, sí que és veritat.
Sí, una elegància extremada.
I de la rivalitat, Federer-Nadal, què recordes? Què et ve al cap?
Bueno, jo sempre recordo el respecte mutu, una admiració que crec que se tenen els dos, la correcció, sobretot quan guanyen, que jo l'he dit moltes de vegades, i és una cosa que... en molt d'esports, o en segon quins esports no ho veus. Jo una vegada vaig fer un escrit en El País, i vaig dir, l'única vegada que en Rafael no s'ha tirat quan va guanyar el Roland Garros, ara n'hi ha una altra, que és aquesta que ha guanyat en el Casper Ruud, va ser el dia que va guanyar en el Federer, que li va guanyar, en Pepe Guieras estava allà, era el seu entrenador, en el Rafael li va guanyar de manera molt clara, i en Rafael, veient com aquell resultat era massa voltat, pues, va optar per no fer cap gran exclamació en el moment de la victòria.
Sí, aquell va ser el 6-1, 6-3, 6-0, no?, aquell partit.
Exacte, però en Federer, poc temps després, mos va guanyar 6-3, 6-0 a una semifinal, crec, del Masters de Londres, i quan va acabar el darrer punt, el Federer, en vez de fer una exclamació d'alegria, pues baixa el cap i li diuen a en Rafael com que em sap greu. Saps?
Ja, ja. Quin, és que jo, quin respecte tenien, no?
Això és el que jo valoro, de, més enllà de tot el que ha fet dins el món del tennis.
I tant. Ara has tret un nom, que és que Roger Federer va tenir un entrenador espanyol, que es diu José Higueras, Pepe Higueras, que ara el mencionaves. Pepe Higueras, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, con Toni Nadal teníais buena relación también, ¿no? En aquella época que tú entrenabas a Federer y Toni Nadal a Rafa.
Totalmente, o sea, lo profesional es una cosa y lo personal es otra, y vamos, yo nunca he tenido ningún problema con él, espero que esté conmigo tampoco, y por lo que, cuando hablo con él y leo a la gente bastante bien, creo que el respeto es mutuo y la apreciación también.
¿Es así, Toni?
Sí, en mi caso totalmente. Yo conocía a Higueras, es un jugador que lo he puesto de ejemplo en muchas ocasiones, porque creo que yo que lo conocía de cuando empezó, y lo que mejoró, su capacidad de mejora, su compromiso con el juego, y esta semana todavía he hablado de él, porque siendo el número 7 del mundo, yo le coincidía con él en el tenis Barcelona, en el frontón, él intentando todavía mejorar el revés o el drive, cosa que no hace hoy en día prácticamente nadie. Entonces, el respeto hacia Higueras siempre ha sido altísimo. Además, creo que es una persona encantadora. Entonces, ya te digo, siempre hemos tenido buena relación y de toda la vida le deseo lo mejor.
Igualmente aquí.
Sí, sí. ¿Te acuerdas de ese momento, Pepe, que cuenta del frontón del tenis Barcelona?
Sí, sí, bueno, no, sí. O sea, el frontón era mi amigo y me da mucha pena porque lo sacaron hace unos años, pero era mi mejor amigo, porque siempre estaba dispuesto a jugar conmigo, ¿sabes? O sea, que son muy buenos recuerdos. Pero es un poco la teoría que yo he tenido siempre como jugador y como entrenador, ha sido el mejorar. O sea, lo que me hace levantar por la mañana y tener alegría y tener ganas de hacer el trabajo que es necesario para mejorar, para mí es la salsa de cualquier deportista que tiene éxito. Y el éxito no lo miro por ser el número uno o el número 50. Cualquier éxito que tienes debido a tu capacidad es un éxito. Y entonces para mí es lo que realmente, como digo, me hace levantar por la mañana y tener ganas de hacer lo que hago.
Qué bien, qué bien. Oye, entonces, ¿cómo es esta historia? Tú empiezas a entrenar a Federer porque te llama él para intentar ganar a Rafa Nadal, ¿no? Es esa época 2008 en la que la rivalidad crece, Nadal empieza mucho a ganar a Federer y tú apareces allí. ¿Cómo contacta contigo?
Bueno, en realidad no es exactamente así, pero...
A ver, pues cuéntame.
Yo no sé por qué, pero en mi época de entrenar, por cualquier motivo, cuando la gente se lesionaba y estaba un tiempo fuera o tenía algunos problemas, me llamaban. Y esto pasó con Carlos Moya, que pasé un año con él, muy muy, muy bueno, y después pasé otro tiempo, otro año más, con Sergi Bruguera, cuando venía de una lesión muy, muy fea de espalda, y con Guillermo Coria lo mismo. O sea, que no sé por qué se acordaban de mí cuando llovía, ¿no? Pero bueno, con Roger, él salía de una mononucleosis, hacía unos meses, un 6 o 8 meses, y en fin, me llamó Tony. Yo a Tony, su agente, lo conozco muy bien, porque Rosa me dirigió muy bien también, que trabajé con ella, y entonces pues me llamó Tony y me dijo: oye, mira, te interesa trabajar con Roger. Y digo, hombre, o sea, tremendo honor, ¿no? Y así fue como empezó.
¿Pero qué Tony? ¿Qué Tony?
Y después a Tony Gottschick, que es el agente de...
Vale.
Es el agente de Roger. Y entonces, yo he cometido dos fallos en mi vida, entrenando. Y normalmente, que fueron dejar a Roger, uno, y dos, dejar a Carlos Moya. Y lo digo más por la parte humana que por la parte tenística. Porque con Carlos yo pasé un año increíble, y tiene una familia increíble, y él es un chaval increíble. Y después yo tenía un compromiso con la Federación Americana que ya le dije antes de empezar a trabajar con él, y después no me quedó más remedio que cumplir con el compromiso. Y después con Roger hice el mismo fallo. Él gana el US Open, y después del US Open la Federación Americana me ofrece una situación que me hacía ilusión, porque el tenis americano estaba tan abajo que acepté, ¿no? Entonces esas fueron las dos situaciones o equivocaciones en mi carrera como entrenador.
Pero Pepe, eso fue en 2008, ¿no?
A finales del 2008. Sí. Pero en realidad lo que me preguntaba sobre Rafa y Roger yo no sé realmente si había un entrenador en aquella época que pudiese ayudar a Roger lo suficiente para ganar a Rafa en tierra. Obviamente jugó partidos equilibrados con él y justos, pero al fin del día, si los dos jugaban bien, yo pensaba que Rafa era mejor.
Bueno, en tu época, perdona, 4-0 para Nadal, ¿no?, contra Federer. Y está el 6-1, sí, 6-3, sí, 6-0 este que comenta Tony, ¿no?
Totalmente. Después jugaron en Wimbledon, que fue un partidazo,
sí,
que Rafa ganó 5-6. Y como digo, o sea, eran dos juegos y dos mentalidades que normalmente sacaban lo mejor de los dos, pero en aquella época, por donde Roger venía, una vez más, cuando yo empecé a trabajar con él, su forma física era bastante deficiente, o sea que, y todo es un proceso. Y después poco a poco fue remontando y acabó jugando bien.
Ya.
Pero fue una etapa bien bonita para mí.
Sí,
y aparte de perder con Raf, con Tony 4 veces seguidas, que eso sí que no me gustó mucho.
¿Ho comentava o no, Tony, això?
No, perquè en el final els que jugaven sempre eren els jugadors, el Federer i el Rafael.
Ja. Però bé, tu sabies... Hòstia, el Federer ha agafat el Ligueres. Compte, no, Rafa? Vull dir, em parlaves d'això, del que li podria haver ensenyat o no?
Bueno, Ligueres va guanyar Roland Garros com a entrenador amb en Jim Courier.
Sí, és veritat.
I ell té fama de ser un gran entrenador, el que passa és que és el que ha dit en aquell moment, en Rafael era superior de Monterra, i també hi havia un factor únic que crec que en aquell cas el Federer el va sofrir, un factor que va una mica d'impotència en aquell moment, i això el feia rendir inclús per davall del seu nivell real.
No, totalment, o sea, como digo, en la hasta para mí, yo cuando hablo de Federer, hablo de Rafa, y cuando hablo de Rafa hablo de Federer. Yo creo que no puedes hablar del uno sin el otro, porque lo que han hecho por el mundo del tenis, no solamente a nivel de deportivo, sino a nivel de todo lo que han sacado a la afición, a los aficionados de tenis y a los no tan aficionados de tenis, o sea, de la forma que siempre se han expuesto con la sencillez de los dos en a su manera, y el ejemplo que han dado dentro y fuera de la pista, que para mí es tan o más importante que lo que han ganado, sinceramente.
Sí, sí. Bueno, el balance final, Toni, és de 16 victòries per Federer, 24 per Rafa Nadal, 40 partits han jugat, i sempre s'han portat molt bé, Toni. Això també sí. És molt destacable, això.
Bueno, és que el que ha dit en Ligueres, al final, el valor d'un esportista o d'una persona que té èxit no justes el valor de lo que fa dir la pista, sinó també lo que fa de fora. I jo he dit moltes de vegades, no justes guanyar, sinó es com guanyes. Crec que els dos han tingut un comportament modèlic correcte pràcticament sempre, i això pues, crec que és d'agrair, perquè és un legat que deixes la societat bona, saps? Comportaments no correctes no ajuden a una bona convivència. En canvi, comportament d'aquests crec que ajuden a veure l'esport com el que és, una lluita dins la pista, però per res una lluita de fora. Jo l'he dit moltes de vegades, jo no concep mai sentir apreci per un rival important, sobretot com aquest, i no concepte odiar a un rival perquè en guanyi o perquè sigui millor que nosaltres. Així és que màxim respecte per en Federer i per la gent que actua correctament dins una pista.
I acabo. Sí. La final de Wimbledon 2008, que segurament és el que tothom més recorda, el José Higueras era entrenador del Federer i Toni Nadal era entrenador del Rafa Nadal. Què recordeu d'aquell partit? Començo per tu, Toni.
Jo el que recordo és que és probablement dels pitjors moments que he passat dins una pista de tenis. Jo sabia de la importància d'aquell partit. El Rafael havia estat a punt de... havia perdut dues finals anteriors amb ell, havia millorat el seu joc de Monterba, sabien que era una oportunitat per guanyar Wimbledon, i el partit que ens va posar molt de cara quan d'esquiat dels dos primers sets el Rafael pareixia que la victòria la tenia molt a prop, i a partir d'aquí tot se va començar a torcer i vàrem estar a punt de perdre. En el final, una qüestió de sort va fer guanyar en Rafael, que es pot guanyar qualsevol com en molt de partits, i en aquest cas va ser el Rafael qui es va poder portar el partit, i un dels partits millors que jo he vist mai dins un partit, dins una pista de tenis.
Anaves mirant el Pepe Higueras o no, Toni, de Raül, allà a la llotja de Wimbledon, no, eh?
Bueno, jo ja en tenia prou mirant al revés i el tall del Federer i el que fèiem aquí dins la pista, i els meus nervis no em permetien mirar més enllà.
¿Y tú, Pepe?
Bueno, por mi parte, o sea, en aquella época, eso hace ya 14 años casi, ¿no? Yeah. 14 años, sí, pues sí. En aquella época, yo no estaba ahí.
Ah,
no,
vale, no pues vale, o sea...
No estuve...
Vale.
No, porque yo estaba con él como 15 semanas al año.
Vale.
Y partes de esas semanas eran entrenando en semanas libres.
Vale.
Pero lo vi por televisión. Lo vi por televisión y fue un partido obviamente mucho más igualado. Una vez más, la superficie favorece mucho más a Federer que sobre todo en aquella época que a Rafa, pero obviamente un partidazo y en fin.
Sí. O sea, pero tu trabajo Rafa, fue más tu trabajo en tierra batida, entiendo, Pepe. Entonces, ¿o no? Más dedicado
no,
ahí. No.
No era así. O sea, bueno, si me hubiesen contratado para la tierra batida solamente, no hubiese cogido trabajo. O sea, yo no soy un entrenador ni de tierra ni soy un entrenador de tenis.
Yeah.
Y entonces te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con él, me preguntó, bueno, ¿qué crees de mi juego? Entonces le dije las cosas que pensaba que podía mejorar, que una de ellas era que él no iba a la red lo suficiente. O sea, él era muy buen voleador, y es una forma de presión como otra cualquiera, y en fin, y eso es algo que trabajamos mucho. Entonces, la anécdota de esto es que en el US Open, cuando ganó el US Open, los tres o cuatro primeros partidos, las subidas a la red eran muy pocas. La final, la semifinal y final, subió 38 y 45 veces a la red.
Ostras.
O sea, una vez más, es una para mí, si mejoras en la red o mejoras, te sirve para todo, te sirve para la tierra. En tierra, por ejemplo, había cosas que él que tenía que mejorar, que era, por ejemplo, cuando Rafa tiraba muy pesado y alto al revés de él. Entonces muchas veces se quedaba en el medio, ni se salía ni entraba. Entonces el contacto era obviamente no muy bueno, y de ahí empezaba todo. O sea, era algo que tenía que ver con su juego de piernas y cómo veía la pelota, etcétera, etcétera. O sea que, para contestar tu pregunta, creo que una vez más, si mejoras en cualquier superficie, si mejoras, te ayuda a la superficie que juegas.
Claro.
Y esa ha sido siempre la forma que he visto el tenis.
Bueno. Pues nada, queríamos recordar un poco la figura de Federer y esta rivalidad que hubo con Rafa Nadal, con los dos entrenadores de aquella época, que además eran españoles como Toni Nadal y Pepe Higueras. Nada, Toni, muchas gracias, moltes gràcies.
Faltaria més.
I al Pepe Higueras també, no sé si us queréis despedir.
Ya, bueno, Pepe, un abrazo y a ver si coincidimos pronto otra vez.
Igualmente, Toni, que vaya bien y saludos a todo el mundo allá en Mallorca.
Muy bien, gracias, Pepe.
Bones històries entre Toni Nadal i José Higueras, qui va ser entrenador de Federer l'any 2008 per intentar superar en Rafa, tot i que no va poder. Amb això tancarem pràcticament aquest bloc que hem dedicat a la notícia del dia, la retirada de Roger Federer. Ens queden només tres píndoles d'opinió de tres periodistes que han seguit la carrera de Roger Federer. El primer és el company de Mundo Deportivo, Ángel Rigueira.
Roger Federer marxa. Diu adeu l'esportista que va guanyar 20 títols de Grand Slam, que va ser número 1 més de 300 setmanes, que ho ha guanyat gairebé tot. Marxa el Roger Federer estrictament tenista. Romandrà eternament el Roger Federer llegenda. La icona més potent que ha donat el tennis a la seva història. Ningú ha tingut la seva projecció internacional ni deixarà un llegat tan admirat. Rafa Nadal i Novak Djokovic han batut molts dels seus rècords. També Serena Williams, que acaba de penjar la raqueta, mereix el màxim reconeixement. Però Roger Federer ha estat, és i serà una altra cosa. Ha assolit una estima i un consens universals. Federer és tennis, i el tennis és Federer. La perfecta comunió, inigualable.
Seguim amb l'opinió de Sergio Heredia, company de La Vanguardia.
Si un fet distingeix el Roger Federer de la resta d'esportistes és la seva capacitat d'adaptació a tots els mitjans. Corria l'any 2014 quan va comprendre que la seva carrera esportiva començava a perillar. Necessitava més velocitat d'execució, necessitava resoldre els punts més ràpidament i havia de corregir el seu lloc. Ho va fer. Va ser capaç de reconduir-se, de refer-se i fins i tot de deixar-se caure a la classificació ATP per tornar encara més fort. Tot això ho vam poder comprovar ja a finals de la dècada passada, quan de cop i volta, venint del no-res, va trencar-ho tot i va apropiar-se del seu 20è Grand Slam a l'Open d'Austràlia. Després va estar a punt d'anar fins i tot més enllà quan va tenir dues pilotes de partit davant Novak Djokovic a Wimbledon. Això va ser el súmum, hauria fet 21. Però tot el que ens havia deixat fins a aquell punt era demostrar-nos que un talent perfecte, un jugador meravellós, pot estar disposat a retrocedir una miqueta per avançar encara una mica més. Això és Federer. Màgia.
I per últim, l'opinió de Xavi González Amat, col·laborador de tennis aquí a RAC1.
Parlar de Federer és fer-ho de l'essència del tennis, d'un jugador que arriba a la seva retirada sense que cap altre tennista del circuit parli malament d'ell. Al contrari, s'ha guanyat el respecte de tothom. Ha demostrat que és un jugador que s'estima el tennis, que ha jugat més de 1.500 partits i no ha abandonat mai cap partit. A més, ha estat una persona que ha elevat el nivell del tennis fins a una excel·lència que fins al moment de la seva aparició no s'havia vist mai. Juga d'una manera molt elegant, però a la vegada també és molt agressiu. En definitiva, Federer serà recordat com un jugador que ha marcat una època, una història del tennis, ha guanyat 20 Grand Slams, i sobretot la seva rivalitat amb Rafa Nadal serà recordada com una de les rivalitats del nivell esportiu històric més importants que s'han viscut mai.
Doncs això és el que ha donat el dia que Roger Federer ha decidit retirar-se del tennis professional. Toni Nadal, José Higueras, que va ser entrenador de Federer, Joan Balcells, Àlex Urretja i un putxonari de propina que ha fet el Xavi Puig, més enllà d'aquestes opinions que l'escoltàvem del Rigueira, de l'Heredia i del González Amat. Farem una petita pausa i de seguida ja obrim l'actualitat del Barça amb una gran protagonista, la portaveu oficial del club, Helena Fort, que de seguida estarà en directe a la sintonia del Tu Diràs. 2:15 de 12, ara tornem.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier, anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
RAC 1. A Peugeot Turicar ara tens l'oportunitat d'aconseguir el teu nou Peugeot quilòmetre zero amb entrega immediata. Som molt a prop teu, a Sant Boi. Només de l'1 al 17 de setembre, visita'ns i aconsegueix el teu nou Peugeot des de només 199 euros al mes. Unitats limitades. Afanya't. T'esperem a Turicar. Carretera Santa Creu de Calafell 63, a Sant Boi de Llobregat.
Tens monedes, segells o llibres antics? Del 19 al 23 de setembre a Soler i Llach, a Barcelona, farem jornades de valoracions on els nostres experts examinaran de manera gratuïta monedes, bitllets, segells i llibres antics en previsió de les nostres futures subhastes. Demana la teva cita trucant al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@solerillach.com.
Vitó, La Brutal i T de Teatre presenten la comèdia de la temporada. La meravellosa família Hardwick, dirigida per David Salvas a la Villarroel. Segur que no has conegut una família igual. Venda d'entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
I did wrong, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right.
Aquí seguim, el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya amb la Maria Fernández Vidal de la Televisió de Catalunya, l'Anaïs Martí de La Vanguardia i el Joan Poquí de Mundo Deportivo. Ara sí que ens centrarem ja amb l'actualitat del Barça, ja que ens acompanya també el Saperes. Hola, Saperes.
Què tal? Bona nit, Pariser.
Bona nit, bona nit. Una horeta a Federer li hem dedicat, poc em sembla.
Sí, home.
Poc em sembla.
Un goat, no?
Goat.
Sí, goat. Sí. Greatest of all times.
Sí, sí.
Del tennis, sens dubte, un dels membres del Big Three. Merescudíssim, aquesta.
Com la tertúlia d'avui. És goat, sí. És goat.
Absolutament.
També, la tertúlia d'avui.
Absolutament.
Coses que han passat avui, que si no me n'oblidaré. Ha guanyat el Betis a l'Europa League 3-2 al Ludogorets, de Bulgària. Aquest equip és el que va guanyar Mourinho la setmana passada.
Sí?
Pugui? Sí?
No me'n recordo.
Doncs avui el Betis 3-2. Líder de grup al Betis amb 6 punts.
Mourinho ara mateix, mira, ni recordava de la seva existència. Ja m'has donat un...
Calla que no vingui aquesta nit, que saps que apareix aquí els dijous a vegades.
Sí, sí, veritat,
José,
veritat,
José.
Sí.
Avui ha guanyat... Avui torna. Avui ha guanyat la Roma de Mourinho 3-0 al Helsinki, en aquest grup del Betis. I ara ve el doble duel Betis-Roma a les pròximes jornades. Vull dir que Mourinho tornarà al Benito Villamarín. Ha guanyat la Reial Societat 2-1 a l'Omonia de Nicòsia. En aquest mateix grup, el United ha guanyat 0-2 al Sheriff de Moldàvia amb gol de Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano contra el Sheriff.
L'any passat va jugar al Madrid, amb el Sheriff, i va perdre al Bernabéu.
Tens raó. I a la Conference League, el Villarreal ha guanyat 1-2 al Hapoel Beersheba, i és líder també del seu grup.
Hapoel Beersheba, algú sona? Algú sona d'alguna cosa?
El Barça ha jugat contra el Hapoel.
Uh-huh. I què va passar?
El Hapoel Beersheba, no sé si m'equivoco, Puki, el 92, pot ser? És l'any de Wembley, no?
No,
No.
A veure, és per nota, aquesta és per nota.
No, ja, que jo he viscut.
Havia nascut, jo?
Home, suposo que sí, vull pensar que sí, però no ho sé, la meva filla encara no m'hi ha nascut, o sigui, espero que sí, que hagués nascut.
Any?
Temporada 95-96, jo diria, primer, això veus, primera segona ronda de la Copa a la UEFA, i el Barcelona va guanyar 1-6 allà.
M'he confós.
1-6?
Sí.
Quina va ser la primera ronda de la Copa d'Europa 92? Puguis, Trabzonspor?
No, la Copa d'Europa Hansa Rostock.
Hansa Rostock.
Era un equip, era el campió, és el darrer campió de la República Democràtica Alemanya. Sí. Per tant, les dues primeres rondes de la Copa d'Europa que el Barcelona guanya, sí, la primera Copa d'Europa, són amb equips alemanys. Hansa Rostock, que ja competia, sí, a la Bundesliga, però que en aquell moment jugava la Copa Europa com a campió de la darrera lliga de la República Democràtica Alemanya.
Escolta, després dius que no te'n recordes de les coses.
Bueno, per això és antic. Ah. I després el Hansa Rostock, el Kaiserslautern. I després hi ha la lligueta, on el Barcelona es va enfrontar al Dinamo de Caïf.
M'estan corregint un marcador, eh?
1-7?
0-7.
0-7, bueno.
Damià López, l'home de Mintage, i Xavier,
bé, gràcies, Damià.
I Xavier Puig, també.
Gràcies, Damià, per fer-me quedar malament. Amb l'ajuda del Google, perquè si no, de què?
0-7, bé, bona golejada del Barça.
I a la fase de grups es va trobar amb el Dinamo de Kiev, que jugava com a campió de la Lliga Soviètica, encara. Va ser el darrer campió de la Lliga de la URSS i jugava aquella Copa Europa com a campió soviètic.
No, t'estava intentant fer un sumari.
Quan ja s'estava jugant la Lliga Ucraïnesa, ja està.
No, està bé, està bé. No és una nada que recuperem històries.
La Recopa. 90-91, que comença el Barça amb el Trabzonspor.
Perdent allà.
Perdent allà i aquí li fot 7 gols.
Amb un golaç de Koeman.
Sí.
Per sobre el porter.
Et proposo una cosa. Us ho proposo tots, però també a poc aquí. Per què no vens a la cursa de RAC1 i caminant vas explicant històries del Barça?
No, perquè passo de córrer i de caminar.
Que no,
que és dolent per la salut, caminar i córrer, és dolent per les articulacions.
Puc, ja saps que va amb la bicicleta.
Jo vaig amb bicicleta. Si feu una prova de bicicleta m'apuntaré, però si no, per caminar no.
Podries venir amb la bicicleta i anar comentant la cursa.
També és veritat, la velocitat que vaig jo, tranquil·lament.
Bé, en qualsevol cas, vosaltres esteu convidades, Maria, Anaïs, diumenge 16 d'octubre, el dia del clàssic. El matí del Madrid-Barça, que es jugarà al Santiago Bernabéu, diumenge 16 d'octubre, a Sant Cugat del Vallès, 7a edició de la cursa de RAC1, amb el patrocini, evidentment, de l'Ajuntament de Sant Cugat, de l'Hospital Universitari General de Catalunya, de Sorea, de CaixaBank, de Xarxa Fort de Catalunya, de FIAC Assegurances i de Torrons Vicenç, el Turró. Us podeu apuntar entrant a RAC1.cat. Allà trobareu tota la informació i la manera per inscriure-us. Volem fer el rècord. Allà ens hi reunim 5.000 persones, 5.000 oients, a Sant Cugat el diumenge 16 d'octubre.
Sí, tant.
5.000 són els que vien avui a la presentació, a la renovació de Gavi.
5.000?
5.000.
Doncs mira, a veure si s'animen.
Per tant, una crida a tota la gent que avui era al Camp Nou, tots també a la cursa de Sant Cugat.
Sí, a més, mira, jo us diré, he fet el recorregut, ja l'he anat a provar, i és molt senzillet. Hi ha dues pujadetes, dos carrers que pugen una mica, però és que a més passes pel centre històric de la ciutat.
Ja estàs provant el circuit.
Sí, hòstia, passes per allà al Teatre Auditori, on fan concerts i espectacles, pels edificis modernistes, pel golf, pel Mercat Vell. Està molt bé.
Jo puc anar a fer un forat, si vols.
Sí.
El camp de Sant Cugat m'agrada molt.
Es creua pel mig del camp, diguem. El golf de Sant Cugat està dividit, hi ha una petita carretereta al mig i passes per allà al mig.
I hem trobat la funció. Quan passem pel golf podrem veure Joan Puquí fent uns cops al golf de Sant Cugat.
Us esperem el 16 d'octubre a Sant Cugat del Vallès, 7a edició de la cursa de RAC1 amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A veure, l'Ate, que saperes. Avui han renovat Gavi, com ha anat?
Avui ha signat aquest nou contracte fins al 2026, com si es tractés d'un fitxatge. L'acte de renovació s'ha celebrat al Camp Nou, ara ho deia la Maria, amb prop de 5.000 persones a les graderies. Està pràcticament ple la zona de segona graderia amb tribuna, presenciant aquesta signatura del jugador i uns breus parlaments tant de Gavi com també del president. El jugador diu que seguir el Barça és el seu somni de sempre.
Primero de todo, buena tarde a tothom. Y sí, estoy muy feliz por la renovación. Es algo que llevo soñando desde pequeño. Tanto yo como mi familia, como mi representante, siempre hemos tenido claro que queríamos triunfar aquí. Y bueno, estoy muy feliz por el día.
I el president Joan Laporta, de la seva banda, ha volgut destacar l'entrega i coratge de Gavi sempre sobre la gespa.
Li deia a la seva família i a ell, quan ara estàvem firmant el contracte, que quan era petit, aquí a Can Barça, hi havia gent que diu, aquest jugador hi va, Pues el Gavi és dels que hi va més. És dels que hi va més, de tots.
Dels que hi va més. Gavi, després dels parlaments, Aleix, foto de família sobre la gespa, se li ha entregat el carnet de soci, com es fa també amb les noves incorporacions, i una samarreta amb el dorsal 186. El motiu és que és el jugador 186 que puja del planter al primer equip.
Què t'ha semblat que tu hi eres, Anaïs, al Camp Nou?
A veure, m'ha agradat la presentació, m'ha agradat veure el jugador feliç, m'ha agradat veure el president feliç, he trobat a faltar poder fer preguntes, bàsicament, i crec que és una cosa, era un dia alegre, trobo que són jugadors que ja tenen arguments per poder-se defensar, i a més que no ens enganyarem, hauria estat una roda de premsa molt plàcida la de Gavi, no? Perquè és una persona que cau bé, que genera il·lusió, que avui ho hem vist a la grada, que la gent està entusiasmada amb ell, que genera una connexió molt bona amb tothom, i a mi m'hauria agradat poder-li fer una pregunta amb ell o al president.
Què li hauries preguntat, per exemple?
Doncs
trasllada-li des d'aquí.
Li hauria preguntat per què ha decidit quedar-se aquí i dir no als 3 milions que li oferia el Manchester United per marxar cap allà, o li hauria preguntat com ha viscut tot el procés de la renovació que s'ha fet, doncs, una mica llarg, no? Hi ha hagut alguns moments que s'ha fet una mica llarg. M'hauria agradat saber com ha viscut ell el procés, i estic convençuda que la seva resposta hauria estat que l'ha viscut amb molta seguretat i amb molta il·lusió de que finalment hauria signat, tal i com ha passat.
Ara que deia això l'Anaïs, recordes també que hi va haver aquella entrevista a l'Esportiu, que hi ha un moment en què Joan Laporta, l'entrevista, i diu que no entén per què el seu representant encara no ha donat una resposta, que per què està comparant propostes. Avui, en canvi...
I que no entén el comportament
del seu representant. Sí, que no entenia. Avui, en canvi, ja tot eren flors i violes, i ha volgut tenir unes paraules també per Ivan de la Peña, aquí ha agraït el seu paper en aquesta renovació. Per tant, el que han canviat les coses, perquè recordo que en aquell moment va ser una declaració de dir, hosti, què està passant aquí amb Gavi, de dir que no entenia per què, que no sabia si estaven comparant propostes, va dir Joan Laporta, i avui sí que l'ha volgut, doncs, elogiar com a protagonista d'aquesta renovació de Gavi pel Barça.
Això que diu l'Anaïs ja va passar, em sembla, amb el Marcos Alonso.
Sí, sí, i amb el Bellerín.
Amb el Bellerín, això, sí, sí. Sortia el nom, ara.
Bé, són mesures de pressió que es fan, no?
I
també,
amb Dembélé, el dia que va...
públiques.
Dembélé, el dia que va, no direm, diré refitxar, no?, pel Barça, tampoc es va poder fer...
De fet, jo Dembélé fins fa 4 dies no sabia quina veu tenia.
Jo no li vaig sentir fins que vosaltres no el vau entrevistar al Mundo Deportivo, no. i els companys del Diario Sport.
Si algú de vosaltres parla francès i surt aquí per en francès i algú em diu, mira, aquest és Dembélé, jo m'ho hauria cregut, perquè jo no l'havia sentit mai.
Crec, potser ara no ho recordo bé, però diria que l'últim futbolista que ha parlat després de signar una renovació és Ansu Fati. Perquè Araujo no ho recordo. No sé si ho recordeu vosaltres, si va fer roda de premsa o no. Jo diria que no.
Jo crec que no.
A mi no em sona. Em sona Sufati.
Sí, i Bellerín i Marcos Alonso també va ser un pim-pam, perquè aquell dia hi havia roda de premsa prèvia de Champions, veus que tot s'ha anat acumulant.
I la posta d'aquestes coses ja no tornem enrere.
No, home, no.
Després, és a dir, ara això ja va, que sempre es fa a l'estadi, d'aquesta manera, i ja, aquí ja ens estalviem unes rodes de premsa.
Encara és un miracle. És un miracle.
Acaba la bugada, perdem un llençol.
Per això dic que és un miracle que s'estiguin fent rodes de premsa del Xavi presencials. Perquè quan va haver les rodes de premsa telemàtiques per la pandèmia, jo al diari vaig pronosticar, oblideu-vos d'anar mai més, però mai de mai...
Bueno, les zones mixtes de la Lliga no han tornat.
No han tornat. Per això,
han tornat a la UEFA perquè són obligatòries. Si no,
donem gràcies al senyor, cal fer-ho des de justícia, que es pot anar a veure Xavi un cop a la setmana o dos cops a la setmana.
Clar. De Gavi, Maria, alguna cosa? Bé, és una molt bona notícia, no? Perquè està a un nivell brutal ara mateix. I té un futur increïble.
Exacte, és que no és només el present de Gavi, és el que li ve per davant a ell. A mi m'ha encantat perquè, a més, se'l veu, és el que diu l'Anaïs, podria haver parlat perfectament perquè se'l veia no còmode amb tota aquella gentada que hi havia allà i parlant, diguem-ne, un gran escenari, sinó potser més proper, perquè ha donat les gràcies fins i tot als cuiners de la Masia, vull dir, ha estat molt, molt agraït, molt, la sensació de que està molt còmode al Barça i que vol quedar-se aquí molt de temps. Per tant, hauria estat bé també repreguntar-li coses, perquè en el moment del discurs ell ha dit una mica el que li ha passat pel cap, segur que s'ho havia preparat una mica, però els nervis, veure allà tanta gent, llavors està bé, doncs, d'una manera més reposada, poder preguntar-li com està vivint aquest moment, no?
Els seus sentiments, potser, no? La seva sensació, també.
I una cosa que m'ha cridat l'atenció, que és una tonteria, però que dius, un jugador que renova fins al 2026, Dius, quina edat tindrà el 2026?
Sí, a mi
21
dada,
anys.
Aquesta dada també m'ha impactat.
Dius, és una renovació que sembla a llarg termini, que normalment dius, va, ja en tindrà 25,
no,
26...
Són 4 anyets, no?
Clar, clar, però 4 anys, però és que en tindrà 21.
És que acaba de fer 18 anys.
Dius, no és que estigui llavors a la maduresa de la seva, de la seva carrera.
S'està independitzant.
Ja s'està independitzant. Sí, sí. Estem en aquest procés ja.
És que acabarà aquest contracte i encara vindrà un altre que no serà el darrer. No, no. En 21 en tindrà.
Us sembla imprescindible al mig del camp del Barça ara mateix?
A mi sí.
Totalment. Sí, sí, sí.
A mi també, a mi m'agrada Gavi, crec que és, que és un jugador que ha de ser una de les peces de futur. Ja sé que hi ha gent que el troba poc pulcre, aquesta seria la paraula. Sí, hi ha gent que el troba poc pulcre.
Home,
a mi m'agrada.
Va al xoc i va tot.
Clar, bueno, però ja està bé que el Barça tingui un futbolista d'aquest perfil, no? Amb Pedri i l'altra cosa és Gavi.
Per això aquest contrast jo penso que és fonamental.
Aquí, la pulcritud segurament i la màgia, el talent, tot ho té Pedri.
Però ell també té certa pulcritud amb la pilota als peus.
Sí, però clar, és que al costat de Pedri, amb qui el compares, a Pedri, no? Però jo crec que té aquest punt que deia el Puquí, aquest contrast d'aquesta força i aquest neguit i aquest anari a tot que deia també el president, que per mi fa un jugador ara mateix imprescindible al mig del camp, perquè té precisament totes dues coses, però també aquest punt, no? Que jo crec que és necessari.
Per cert, a la porta, deixa'm només un punt molt ràpid.
Digues.
Que ha fet servir una... Ha explicat, que li ha dit als pares del Gavi, que ha fet servir una expressió molt del Camp Nou, que és aquest jugador hi va. I a mi m'ha fet gràcia, perquè el meu pare, en Pau Descansi, deia... Aquest hi va, aquest és dels que hi van. I això m'he sentit identificat perquè és just el que sempre deia el meu pare, que el meu pare naturalment era de Neskens, de Migueli, i seria de Gavi, naturalment. I hauria estat d'Arturo Vidal, també, segur. Aleshores, són jugadors que hi van. I m'ha fet molta gràcia que el president fes servir aquesta expressió, perquè ja et dic, des de petit que l'he sentit a casa.
És dels que hi van... Sí. Ivan de la Peña.
És el seu
representant.
Ben trobat. En clau institucional, avui, per cert, hem avançat a RAC1 que la junta itinerant que fa el Barça de tant en tant, no? Un cop al mes, cada 3 setmanes.
Sí.
Doncs es farà el proper dilluns, dia 19 de setembre, i Roger, al centre de Barcelona, en un lloc molt original.
Sí, segons hem pogut saber a RAC1, la reunió es celebrarà a una de les botigues que el club té al centre de Barcelona, la Barça Store de Canaletes. Junta important, recordem, perquè s'ha d'aprovar que Torrella Ingenieria assumeixi la direcció d'obra substituint Nikken Sekkei, del nou estadi, estem parlant del nou Camp Nou, l'estudi japonès que va guanyar el concurs per construir el nou estadi i que recentment ha trencat amb el club. La novetat que podem aportar a RAC1 és que Torrella Ingenieria no estarà sola en aquesta tasca. La intenció del club és que sigui una UTE, una unió temporal d'empreses, qui ho assumeixi, i en aquest sentit també hi seria JG Ingenieria, que ja es va encarregar de la reconversió de la Peineta al Wanda a Madrid, i una tercera empresa de la qual encara no es coneix el nom.
Per tant, la direcció de l'obra d'Espai Barça ho farien Torrella, JG Ingenieria
i falta una tercera empresa
que formarien aquesta
UTE, una unió temporal d'empreses.
I després, recordo el que ja vam explicar fa unes setmanes, això és la direcció de l'obra. Ara mateix s'està licitant la constructora, que també serà una altra UTE. Serà una sèrie d'empreses que construiran l'Espai Barça amb les indicacions d'aquesta UTE que expliques ara, de Torrella, JG i una altra empresa. I aquesta licitació de la constructora fins a finals de desembre, no se sabrà. Per tant, encara ens queden dies. Parlant de la Barça Store, suposo que els directius no es trobaran dilluns ja les samarretes blanques de la pròxima temporada que va anunciar l'Esport.
No, encara no se les trobaran. Recordem que ahir el diari Esport va avançar els dissenys de la primera i la segona equipació de la propera temporada, la 23-24, i que la segona equipació serà totalment blanca amb el logotip de Spotify i de Nike en negre. Decisió, diguem-ho així, que pot ser controvertida, aquesta de recuperar un color que ja ha lluït al Barça durant els anys 50, 60, 70, però que suposa, evidentment, vestir també el color de l'etern rival. Compte, però, perquè parlant més d'un directiu, ens comentaven que ells ningú els ha mostrat encara aquests dissenys i que, per tant, no han estat votats en junta. I es mostraven una mica sorpresos per l'aparició d'aquesta notícia.
8 minuts i la mitjanit, en volem parlar uns instants amb la portaveu oficial del Futbol Club Barcelona, la senyora Helena Fort. Hola, senyora Fort, què tal? Bona nit.
Bona nit,
molt
què tal?
Bé, molt bé. Ara li pregunto per aquesta iniciativa que avui el club ha posat en marxa, però ara que treia el Roger això de la samarreta, a vostè li agradaria que la segona equipació fos blanca completament i només amb Spotify negre?
Si m'ho preguntes a mi personalment com a Helena Fort, diré que sí, que jo crec que, de fet, fa molts anys que m'agrada la memòria històrica d'aquest club sempre dic que m'agradava molt la samarreta blanca, que l'hem dut no només als 50 i 60, sinó l'hem dut en molts anys, quasi 70 anys, com a primer equip o segona equipació. De fet, el Barça jugava amb la segona equipació blanca quan jugava fora, i si m'ho prenes a mi, jo no tinc cap problema. Crec que és precisament reivindicar la història del propi club.
No s'ha aprovat en junta, eh? Això ens ho pot confirmar com a portaveu?
Això passa pels conductes del club que ha de passar, i per tant sabeu que les samarretes van dos anys amb decalaix, diguéssim que les samarretes d'aquest any no les va escollir aquesta junta, sinó que les va escollir doncs l'equip anterior, i a partir d'aquí doncs les que vinguin a partir de l'any que ve les haurà escollit aquest equip de treball, i per tant doncs ens trobarem el que ens trobarem quan ens haguem de trobar.
Per tant, les ja les havien escollit, eh?
No, la blanca no. La d'aquest any han escollit. Però la blanca entenc que és que la tria la Junta de la Porta, entenc.
Correcte, l'escull la Junta Directiva que va entrar l'any.
Clar, val. I pel que ens explicava el Roger, senyora Fort, creu que hi haurà molt debat a la Junta? A vostè li agrada, però pot ser que hi hagi debat o no? Amb aquesta... Jo crec que és un color controvertit, però per gustos els colors.
Jo, si em perdoneu, els acords que s'arribi amb Nike, qui fa les samarretes i tot el procés, doncs jo crec que són, que tothom hem d'entendre que són processos amb confidencialitat, i per tant quan toqui ensenyar-les, les ensenyarem, i cadascú, jo entenc que sempre passa, cada any, alguns anys més, altres anys menys, però sempre passa que ens agrada, ens agrada.
Va. Com a tothom, eh? Com al públic. Com al públic en general, sí, això passa. Per gustos els colors.
Exacte.
Molt bé.
Sí, la senyora Forza, el Joan Puc, jo, si és, si finalment s'agafa una samarreta de color blanc, si es pren aquesta decisió, jo personalment us felicito, perquè jo també sóc dels pocs entre el meu entorn que considera que és un color que el Barcelona ha lluït molts anys de la seva història i que no té per què renunciar-hi. És a dir, jo entenc que no tenim per què otorgar al Real Madrid, perquè estem parlant del Real Madrid, l'exclusivitat de portar el color blanc. No, tenen dret a portar-lo ells com té dret a portar-lo a Barcelona.
Una de les qüestions que hem de millorar i hem de potenciar en aquest club és aquesta memòria històrica, i hem de perdre també una mica la por a parlar de moltes coses. El Barça va vestir des dels anys 20, si no tinc mal entès, la segona equipació era blanca. Hem guanyat copes de fires a final jugar a la samarreta blanca, i per tant el blanc és un color que no ens hauria de fer cap por. Ni ara, ni d'aquí 20 anys, ni d'aquí 5 anys, no ens hauria d'haver fet por abans, tampoc. Si em preguntes a mi, és la meva opinió, eh?
Sí,
després, en tot cas, l'any que ve, doncs, ja les samarretes que s'han escollit, ja la gent ja podrà valorar-les.
Molt bé. A veure si dilluns en tenim algun detall més després d'aquesta junta que es farà a la Barça Store de Canaletes. Ara parlarem d'un aspecte que pot interessar a molts socis i abonats del Barça que ens estan escoltant, tant del Camp Nou com del Palau Blaugrana. Estigueu atents. Té un minut, senyora Fort, que em queda una pausa?
Sí.
Vinga, doncs,
i tant, i tant.
Fem una pausa i de seguida parlem d'aquesta iniciativa que avui ha posat el club en marxa i que ja es pot fer a través dels canals habituals del Barça a les pàgines web.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 23, 24 i 25 de setembre. Un cap de setmana, 3 categories, 7 curses. Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto. Acampa a peu de pista i molt més. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
L'1 de març de 1987.
I el número de la sort, el...
El 4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser. I saw the fire in your eyes.
Amb el Joan Ferrus, un dia més a la part tècnica. Estàvem conversant amb la portaveu del Futbol Club Barcelona, Helena Fort, sobre el color de la samarreta de la pròxima temporada i també sobre moltes altres qüestions de l'actualitat del Barça. Per exemple, hi ha una iniciativa que des d'avui els abonats ja en poden gaudir. Senyora Fort, expliqui'ns en què consisteix.
Bé, bàsicament ja vam anunciar en el Fodia que, atès el context econòmic que ja dèiem abans de l'estiu, que de fet, malauradament, doncs, sembla que es va consolidant una mica el problema de la crisi energètica i una mica ens espanten amb la situació econòmica, doncs vam considerar que, evidentment, havíem d'ajudar en els socis abonats doncs, a mantenir aquest abonament i volíem facilitar el fet de que després que s'acabessin les excedències tothom pogués, doncs, sense cap problema, pogués fer front al càrrec familiar, entenent que la majoria de vegades, doncs, la majoria de socis són familiars i que, per tant, és una càrrega econòmica important, vam decidir, doncs, facilitar el finançament del pagament dels abonaments i, a més, treballant tots aquests mesos i, finalment, doncs, podem presentar als socis la proposta de la que poden gaudir a l'hora de finançar.
Clar. Per tant, poden finançar la quota del Camp Nou o del Palau Laurana, la poden finançar en terminis.
També.
I dels aparcaments.
També dels aparcaments, va. Correcte. La poden finançar en terminis. El termini bàsic són 3 mesos, en aquest cas, aleshores, va sense cap tipus de cost. Aleshores, també hi ha la modalitat de 4, 6 i 9 mesos, a la qual el que hi ha són les despeses de gestió de l'entitat financera que permet aquesta situació. I aleshores, doncs, els socis...